A Mallorca, la situació pel temporal és crítica, mentre que a Catalunya les pluges ja van de baixa. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
El temps violent no dona treva a Mallorca i Emergències parla de situació crítica fins aquesta tarda. Manacor, Pollença, però sobretot el Port de Sóller, estan vivint episodis complicats i a les carreteres de la Serra no s'hi pot ni circular. Anem fins al Port de Sóller. Arnau Maimó, descriu-nos què has vist.
Rieres inundades, baixos també inundats, esprediments de roques i algun arbre caigut a diferents localitats de l'illa de Mallorca. Per sort, no hem de lamentar incidents destacables. El port de Sóller ha caigut 150 litres per metre quadrat en només una hora. L'alerta pel temporal s'ha rebaixat de vermell a taronja, però les autoritats insisteixen a reclamar precaució perquè pot ploure fort a qualsevol punt de les Balears. També s'ha viscut una jornada complicada de retards a l'aeroport de Palma.
Això a les illes. A Catalunya, Protecció Civil ja ha desactivat el pla Inuncat i dona per acabat, doncs, l'episodi de pluges intenses sense que hagi passat res de greu. Ahir a la tarda, un dels llocs on va ploure més va ser a Cassà de la Selva, al Gironès, i avui és dia de balanç. Hi ha feina per dies, oi, Girona? Fèlix Martín?
Sí, bon dia. Sobretot a la zona esportiva, aquest matí traien fang i aigua del gimnàs, del pavelló, i la piscina no podrà obrir fins aquí uns dies. També molts veïns han continuat traient aigua aquest matí de garatges i baixos inundats, però ja no hi ha problemes per circular per tot el poble.
Doncs aquesta virulència del temporal que està afectant especialment les illes s'explica en part per les altes temperatures del mar, que aquesta setmana a Mallorca han batut rècords, Montse Poblet.
Sí, la boia de l'illa de Sa Dragonera ha arribat als 31,87 graus, el registre més alt que consta en aigües de mar espanyoles, uns números d'espant, segons Vicent Altava, tècnic de recerca aplicada del Meteocat.
És una influència indirecta, perquè el mar Mediterrani, a la latitud que ens trobem, per si sol no té capacitat de generar perturbació. El que sí que pot passar és que quan aquesta perturbació, quan s'ha trobat un mar molt càlid, sí que segurament haurà afavorit que les tempestes que s'han donat en el si d'aquesta zona d'inestabilització hagin sigut més fortes que si el mar no hagués sigut més fred.
De seguida entrarem al detall d'aquesta anàlisi que val molt la pena escoltar. I una de les conseqüències d'aquestes temperatures extremes, tant al mar com a l'atmosfera, és que cada cop més la gent busca llocs frescos per passar les vacances. Al Cantàbric, per exemple, aquest estiu l'augment de les pernoctacions està sent exponencial. Madrid, Dani Sanz-Deaja.
Sí, mentre que algunes destinacions de sol i platja donen símptomes d'arribar al límit, comunitats com Astúries, Cantàbria o el País Basc registren un augment de les pernoctacions del 26%. Expliquen que els visitants volen fugir de la calor, però també els mou l'oferta de natura i menys massificació del nord.
I ja hi ha quatre detinguts per l'apunyalament ahir al vespre del pare del futbolista del Barça, Lamine Yamal, que continua ingressat a l'Hospital de Can Ruti de Badalona. En estat greu, però estable. Se sap què va passar a Mataró, Marta Vallès?
L'apunyalament va tenir lloc cap a les 9 del vespre en una zona apartada del barri on ens trobem ara mateix, un espai d'aparcament lliure. El pare del jugador va rebre diverses punyalades abans. A primera hora de la tarda havia tingut una forta discussió amb uns veïns molt a prop d'aquí. Algunes fonts relacionen aquests dos fets, però d'altres diuen que és un extrem encara per confirmar.
A Gaza, el nombre de morts des que va començar la guerra és ja esgarrifós. Més de 40.000 persones, segons les autoritats palestines. Els combats no s'aturen, malgrat que avui, en teoria, han de començar les negociacions per aconseguir un alto el foc i també l'alliberament d'hostatges. Enviat especial a Jerusalem, Vicent Mifsud.
A més dels 40.000 morts, els ferits superarien els 92.000 sense hospitals ni condicions d'assistència bàsics i en combats i bombardejos israelians que continuen, sobretot al sud de la franja, on haurien fet 20 morts en les últimes hores. Tot mentre Qatar acull les noves converses per a un alto el foc, unes negociacions clau també per frenar l'escalada regional del conflicte.
I en la cultura passarem per les festes de Gràcia a Barcelona, que han començat aquest matí i no sense polèmiques. Per cert, Valèria Obereda.
Sí, una que s'arrossega de fa anys, l'allau de turistes, a veure com funcionen les mesures que s'han pres en aquesta edició, i una de nova, la cancel·lació dels actes de cultura popular. Malgrat tot, aquest matí s'han pogut començar a visitar els carrers guarnits i ja s'hi han fet les primeres cues.
I quan faltin 20 minuts per les 3 de la tarda arribaran els esports. Avui arrenca la Lliga i ja està tot a punt. Marta García.
El partit que obri la competició és l'Atlètic Club Getafe, però el primer dels catalans que entra avui mateix en acció és el Girona. Juga en el camp del Betis a 2:15. L'equip ha arribat a primera hora Andalusia sense Bojan Miovski, l'últim fitxatge que s'incorpora demà. Repassarem com estan les inscripcions del Barça i sentirem Dani Olmo. I vos parlarem també d'Àlex Mumbrú, flamant seleccionador alemany de bàsquet.
I sapiguem ara com se circula a les carreteres. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Sara. Bé, doncs, tranquil·litat. Aquesta hora domina la circulació còmoda, amb poc moviment de trànsit. Només localitzem aturades a la Nacional 2 de la Jonquera al Pertús, d'entrada a França, C63 a Lloret de Mar, sentit sud, GI614 a Cadaqués cap a les platges, i es manté el pas alternatiu a la GIP6821 a Tossa de Mar per despreniments. Per cert, aquest matí poca mobilitat a les principals artèries del país, les cues localitzades a les carreteres de la costa, i sortosament ha estat un matí amb poca sinistralitat. Veurem què ens depara la tarda.
I el temps?
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia. Com tenim les coses avui a Mallorca? Complicades? Estem explicant aquí a Catalunya millor.
Hola, Sara, doncs sí, una miqueta millor, o bastant millor, que no pas a les illes, que continuaran afectades avui i demà per fortes tempestes que ja han descarregat en el que portem de dia 73 litres a Sóller, o en el cas del port de Pollença, 63 litres. Tempestes que poden anar acompanyades en aquell sector a les illes amb fortes ratxes de vent. En el cas de Catalunya, el que ens arriba són les nuvolades de rasquillada, les que procedeixen d'aquella mateixa pertorbació, són les que entren per les comarques de Girona i aquesta tarda es reactivaran. S'esperen ruixats localment intensos que puguin afectar sectors del Pirineu, baixin al Prepirineu i al llarg de la tarda arribin a punts com el Solsonès, Berguedà, Bages, també Osona, i puguin arribar fins i tot al Vallès més occidental. A la resta, doncs, una tarda bastant tranquil·la. Diríem que molt més sol cap a Ponent, molt més sol també cap a les Terres de l'Ebre. Tot això marcat dintre d'un panorama de temperatures amb una calor suportable, ben suau, amb unes màximes a l'entorn dels 30-32 graus a la façana costanera i potser cap a les Terres de l'Ebre pot enfilar-se cap als 33. De cara a demà, temps similar al d'avui, amb més núvols cap a les comarques de Girona, amb alguna precipitació matinal i sol a la resta.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Doncs vinga, som-hi. Matí complicadíssim a Mallorca pels efectes del temporal amb pluges que han descarregat amb força i per segon dia consecutiu. Els serveis d'emergències demanen a la població que extremin la precaució i les previsions parlen d'una situació crítica, com a mínim fins a primera hora d'aquesta tarda. A Catalunya, Protecció Civil ha desactivat el pla Inuncat i dona per finalitzat aquí l'episodi de pluges intenses sense incidències significatives. A Mallorca hi tenim el corresponsal de les Illes, l'Arnau Maimó. Arnau, quina és la situació ara mateix?
Bon dia. Doncs aquest segon episodi de fort temporal a les Balears ha deixat quantitats abundants d'aigua, sobretot a l'illa de Mallorca. El port de Sóller han caigut 150 litres per metre quadrat en només una hora. S'ha desbordat una riera i s'ha inundat alguns baixos de cases i comerços. Patrick Perrote és propietari d'un restaurant.
El problema és que l'aigua no s'ha pogut evacuar, les comportes estaven molt dures, no havia manera de mullar-les, quan els han aconseguit mullar després ja ha aturat l'aigua, han tingut que fer una feinada antes de poder començar el servici, que avui serà molt light.
També ha plogut fora a la Serra de Tramuntana, molta aigua i despreniments de roques a les carreteres secundàries, xàfecs puntuals aquest matí també al nord de Mallorca, per sort, però poques incidències greus. L'alerta vermella s'ha rebaixat ja a taronja, però atenció perquè pot tornar a ploure fort aquesta tarda a qualsevol punt. No es poden fer activitats en grup a l'aire lliure i les autoritats demanen evitar desplaçaments innecessaris. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 29 persones atrapades en aquests moments a l'interior d'un tren que circulava entre les poblacions de Sineu i Manacor. S'ha suspès el servei entre aquestes estacions per les fortes pluges i també ha estat una jornada molt complicada a l'aeroport de Palma. S'han cancel·lat 25 vols i encara s'acumulen molts retards de la jornada d'ahir. De fet, hi ha turistes que han passat la nit a la terminal i encara estan esperant opcions per retornar cap a casa.
Doncs, Arnau, línies obertes, sobretot per saber què passa amb aquesta trentena de persones, ens deies, atrapades en un tren a Mallorca per aquestes pluges, no pot continuar circulant el tren, per tant, línies obertes per qualsevol novetat fins ara.
Perfecte, fins ara.
Doncs ens ho deia l'Arnau, els vols previstos entre les Illes i l'aeroport del Prat operen amb retard i hi ha hagut cancel·lacions, segons AENA. Anem al detall, el Jordi Canals ho ha mirat específicament. Quina és la situació?
Doncs molts dels vols entre Barcelona i Palma o Maó registren aquests endarreriments, que en alguns casos són d'unes quantes hores. A més, s'han cancel·lat algunes operacions, almenys n'hi ha un parell de cancel·lades, tant d'anada com de tornada, entre aquests dos aeroports, Barcelona i Palma o Maó. No hi ha tants problemes amb els enllaços amb Eivissa al llarg de la jornada d'avui. Hi ha previstos una quarantena de vols entre Barcelona i les Illes i n'hi ha més d'un miler en total que es faran des de l'aeroport del Prat.
Doncs aquestes altes temperatures del mar poden estar potenciant la virulència del temporal que us estem explicant i que hi ha ara mateix a les Illes. Aquesta setmana, l'aigua del mar a Mallorca gairebé ha arribat als 32 graus. Això és una temperatura rècord en línia amb l'escalfament del Mediterrani, que també està registrant valors mai vistos, Montse Poblet.
A diferència dels mars tropicals, el Mediterrani tot sol no pot generar una pertorbació, però si està molt calent, com és el cas, pot multiplicar-ne la força. Vicent Altava, tècnic de recerca aplicada del Meteocat, ens explica per què.
Un mar calent no deixa de ser energia disponible. Més evaporació, més contingut d'aigua a l'atmosfera. Per tant, si hi ha un procés que ajuda a l'ascensió d'aquesta atmosfera càlida i molt humida, doncs pot produir processos de precipitació molt eficients, no? Llavors, clar, aquest mar càlid, el que sí que està clar és que les tempestes que han hagut estos dies han sigut segurament més fortes que no si aquest mar hagués sigut més fred.
La boia de Sadragonera, a Mallorca, ha marcat aquesta setmana 31,8 graus. Què en diuen els experts d'aquesta dada?
És una temperatura mai registrada en aigües espanyoles, un rècord més per descriure la magnitud del canvi climàtic en què estem immersos. Escolteu com la qualifica Vicent Altava.
Això és una bestiesa. Les temperatures més altes que s'enregistren tant de l'aigua es donen al Golf de Mèxic. I parlem de temperatures com a màxim de 34, 35, 36 graus la vegada que més.
Quan l'aigua del mar arriba als 30 graus o el supera, es parla de piscines d'aigua calenta al mar. Fins ara només es donaven als tròpics i a prop de l'Equador, però comença a ser habitual també aquí. El dia 10 d'aquest mes també es va batre un rècord de temperatura mitjana a tot el Mediterrani, amb 28,15 graus en superfície, la més alta des dels anys 80, que és quan van començar els registres.
A Catalunya, la localitat on la pluja va caure amb més intensitat ahir a la tarda, va ser Cassà de la Selva, el Gironès. Avui han continuat treballant en la neteja de carrers i de baixos inundats, sobretot a la zona esportiva. Des de l'Ajuntament ja ens han dit que hi ha feina per dies. A Girona, Fèlix Martín.
Feina per dia, sí, perquè la tromba d'aigua no va provocar i la tarda Cassà cap dany personal, però sí força mal de caps, amb baixos inundats, cotxes negats sota d'algun pont i més d'un camí veïnal amb esllavissaments. Però avui ja no hi ha problemes de mobilitat, segons l'alcalde Pau Preses.
Hi ha alguna carretera, en aquest cas la de Cassà la Bisbal, que hi ha alguna esllavissada, però que en principi no afecta, si pot ser, se pot circular igualment. Hi ha algun veïnat, també hi ha algun arbre, hi ha alguna petita esllavissada que també haurem d'anar traient, però es pot circular per tot arreu.
També afectacions importants al vestidor del pavelló del Club Foment Deportiu Cassanenc, ha explicat al 3CAT el seu president Àngel Teixidor.
Com que els vàters van rebufar, estan tots els vestidors i les zones de vàters plenes de brutícia, tots els patins estan secant-se, tota la roba s'està secant, i treure aigua, molta aigua hem tret.
La zona esportiva de Cassà amb el gimnàs i la piscina municipal ha estat de les més afectades. Aquest matí treien aigua i fang i no podran obrir fins d'aquí uns dies.
Doncs la crisi climàtica que estem patint ho afecta tot, però també la manera com viatgem. Molts dels que avui comencen les vacances han triat destinacions amb temperatures més suaus. És una tendència a l'alça que es nota sobretot al nord de la península. Madrid, Dani Sendeja, bon dia.
Bon dia. Fugir de la calor extrema era una de les prioritats per la Natàlia Floriach a l'hora de triar Cantàbria per les seues vacances.
I la veritat és que ha sigut un superencert perquè hem pogut gaudir de la platja, de la costa, de rutes de senderisme sense la calor asfixiant i després això, amb una plugeta que refresca i dormir tapades.
Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, les comunitats de la cornisa cantàbrica han registrat un 26% més de pernoctacions en l'últim any davant l'estancament d'algunes destinacions del Mediterrani. És una tendència que comença després de la pandèmia, com explica el president de l'Associació d'Allotjament Rurals d'Astúries, Jaime García.
No es masificación, hay gente muy que viene a buscar lo que es de lo que hablamos, ¿no? La naturaleza, tiempo fresco, a veces llueve, este año hubo bastante lluvia, pero bueno, mantenerlo verde nos cuesta. Y sí, sí que hay atracción por esto, ¿no? Por el norte.
I malgrat que el turisme de sol i platja segueix sent líder indiscutible, un informe del Banc d'Espanya alerta de la necessitat d'adaptar-se a l'emergència climàtica si no vol perdre pistonada.
Aquí no tenim informe, però el sentit comú ens diu que l'Alt Pirineu està passant el mateix i registra, de fet, és una dada que ho avalaria, la màxima ocupació de l'estiu. Els percentatges van del 85% a la plena ocupació. Anem fins a Lleida, Pere Joan Álvarez.
L'ocupació del Pirineu és molt alta durant tota aquesta setmana i des d'avui fins diumenge encara ho és més. Sentim el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, Mario Mata, de les cases de turisme rural, i Cel Feliu, dels càmpings.
Jo crec que és la setmana per antonomàcia de més ocupació de tota la vida.
En els últims dies estem veient com hi ha unes trucades d'última hora, amb la qual cosa ens fa preveure que podrem pujar una ocupació un 85-90%.
De tot l'estiu, aquesta és la setmana que sempre té les ocupacions més altes.
S'espera, per tant, que s'arribi a les xifres de l'any passat, que van ser de rècord.
I molt segur que ja ho teniu clar, l'aire condicionat és un aliat per combatre aquestes altes temperatures, però atenció, amb això que us explicarem, perquè la factura de l'electricitat es pot encarir un 30% si no el fem servir de manera correcta. I contràriament al que molta gent pensa, l'aparell gasta més quan el posem a temperatures baixes. Aquest és l'error més habitual. Jordi Canal.
Segons el tècnic instal·lador de Biofred, Manolo Baquedano, la temperatura de confort és de 24 a 27 graus i recomana posar l'aparell un grau per sota de la temperatura de l'exterior.
El aparato encenderá y sacará por la boca a la misma temperatura siempre que esté un grado por debajo de la temperatura ambiente. Me explico. Si tu casa está a 28 y tú lo pones a 27, el aparato le va a sacar el máximo rendimiento. No hace falta que lo pongas a 21. Lo que va a ocurrir es que ese aparato no va a parar hasta que llegue a los 21 grados centígrados. Por lo tanto, la electricidad se dispara.
També recomana canviar la temperatura de forma progressiva i decreixent, de més a menys. Si teniu climatitzador, que és l'aparell més habitual, és preferible deixar les portes obertes i no cal apagar-lo i engegar-lo constantment. En cas d'absència breu, tampoc cal aturar-lo. I perquè durin més i siguin més eficients, els aparells s'han de revisar periòdicament.
Catalunya migdia.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
Somies un estiu tranquil? Doncs, em sap greu. Tindrem un estiu mogut. Cinema d'acció. L'engany. A la plataforma 3CAT i a TV3, dissabte a la nit. I després, Hotel Artemis.
Benvinguts a Love Coast, un dating on pots trobar l'amor o no.
Busco trobar l'amor, algú amb qui connectar.
N'hi ha dos que venen pel Love i n'hi ha dos que venen pel Cost.
Pam!
Això què és?
És que no m'agrada que em menteixin.
Crec que m'enganya.
Love Coast, amb Núria Marín. Aquesta nit, a TV3.
Catalunya migdia.
Ara passen 2:45. Els Mossos han detingut aquest matí una quarta persona per l'apunyalament del pare del futbolista del Barça, Lamine Yamal, que continua ingressat a l'Hospital de Can Ruti de Badalona. En estat greu, però evoluciona bé. Els fets van passar al barri de Rocafonda de Mataró, on viu part de la seva família, després que Munir Nasrui, que és el pare de Yamal, tingués una discussió al carrer. Anem fins a Mataró, Marta Vallès.
Hola, bon dia. Són 4 detinguts i 3 ahir a la nit després de l'agressió i un quart avui a mig matí. 3 serien família, segons diuen alguns veïns. Tot va passar cap a les 9 del vespre quan la policia local rep una trucada que hi havia una baralla aquí on ens trobem ara mateix. És una zona apartada darrere del dipòsit municipal de vehicles. Un aparcament d'accés lliure en superfície molt gran i a la nit molt fosc. Aquí el pare del jugador, Mounir Nasrui, de 38 anys, va ser apunyalat diverses vegades a l'abdomen i al tòrax. En estat greu el van portar a Can Ruti de Badalona, on continua. Encara és a la unitat de cures intensives, segons ens ha confirmat el portaveu de la família, i continuarà allà per preservar la seva privacitat, tot i que està bé, estable i que no es tem per la seva vida, està fora de perill. De visita aquest matí pel barri de Rocafonda, ningú en vol parlar. Estan distrets, això sí, amb la desfilada de micròfons, però diuen que no en saben res. Hores abans de l'apunyalament, molt a prop d'on estic, al carrer Frank Marshall, el pare del jugador va tenir una forta discussió amb uns veïns que va obligar a actuar per separar-los a la policia local. Hi ha vídeos a les xarxes que així ho demostren. L'única veïna amb qui hem pogut parlar no volia relacionar aquests dos fets.
Ahir a la tarda els vaig veure aquestes persones aquí. A la tarda, no a la nit. Estaven molt tranquil·les, molt normals, com qualsevol persona, i jo poso la mà al foc que aquests no tenen res a veure. Una mica exagerat, 9 patrulles. Per 3 persones que estan supertranquil·les ho veig una mica ja massa, perquè després es demanes una patrulla per una altra cosa i no hi ha disponibles. Però com vols que hi hagin disponibles si teníem 9 aquí a la porta? Va ser una discussió perquè no sé, però és una cosa normal i corrent.
I t'he de dir, com a última hora, que lamentem, però desdir-la, perquè segons una informació que just ara acabo de rebre d'una font molt coneixedora del cas, els detinguts són els mateixos amb qui Mounir Narrowi va discutir a la tarda. Estan a la comissaria de Mataró, pendents de passar als jutjats.
Doncs aquesta és la concreció que ens acaba de fer la Marta Vallès. Eren les mateixes persones amb qui havia discutit ahir a la nit. Ho seguirem, Marta, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
I dos dies abans que es compleixin 7 anys dels atemptats de la Rambla de Barcelona, els Mossos han fet públiques avui les dades de seguiment de casos de radicalització violenta a Catalunya. Durant el 2023, els Mossos van detectar un total de 189 casos. Cristian Roldán.
El 62% dels seguiments van estar relacionats amb el jihadisme i el 13% amb l'ultradreta. Segons fonts policials, després d'un any d'intervenció, el 93% d'aquests casos ja no suposen cap risc per a la seguretat pública. Per detectar les persones susceptibles d'aquest tipus de radicalització, els Mossos d'Esquadra treballen amb membres del sector educatiu, associatiu o religiós. L'intendent David Sánchez ens explica els beneficis d'aquesta feina en xarxa.
Tota aquesta xarxa àmplia, amb actors que poden aportar diferents coses, és un fet transcendent, és un projecte que està consolidat i que permet, doncs, fer una tasca preventiva sistemàtica i també fer detecció.
D'aquests 189 casos que s'han seguit, els Mossos en van comunicar 6 a la Fiscalia. 3 d'aquestes comunicacions van ser únicament efecte de protecció del menor i les altres 3 van suposar l'obertura de diligències penals.
Doncs encetem ara la informació internacional amb unes xifres que fan esgarrifança. El nombre de morts a Gaza des que va començar la guerra ja supera els 40.000, segons les autoritats palestines. Els combats continuen, tot i que hauria de començar una nova ronda de negociacions per aconseguir un alto al foc i també l'alliberament d'hostatges. Les converses, però, han començat sense Hamas, que insisteix que s'ha de complir el pla Biden, que és el que havien acordat. Enviats especials a Jerusalem, José Antonio Muñoz i Vicent Mifsud, bon dia.
A més dels 40.000 morts, els ferits superarien els 92.000 sense hospitals ni condicions d'assistència bàsics. Israel assegura haver matat 20 combatents més en les últimes hores al sud de la franja, tot mentre Doha, la capital de Qatar, acull les delegacions per a la nova ronda de negociacions per a l'alto el foc, que sembla clau també per frenar una escalada regional del conflicte. Hi participen els caps de serveis secrets i un alt comandament de l'exèrcit d'Israel. Hamas, que no hi estarà, reclama la pressió dels mediadors perquè es compleixi el pla Biden. A Cisjordània, molts familiars de presos veuen amb esperança que un acord faciliti el seu alliberament. Per contra, Rashid Mansour, professor i antic membre de l'Organització per a l'Alliberament de Palestina des dels anys 60, ho veu amb escepticisme.
No confio en un acord a curt termini, perquè Netanyahu demana noves condicions cada vegada i modifica les propostes que porten els altres països a la reunió, perquè inicialment estaven d'acord amb les premisses del pla Biden i ara volen canviar el que ja havien acceptat.
L'exèrcit israelià ha detingut una vintena de palestins més a Cisjordània en les últimes hores.
I avui també continuem molt pendents de les tropes ucraïneses que estan avançant en territori rus en zones frontereres. Moscou intenta contenir aquesta ofensiva i en aquestes darreres hores també hi ha intervingut l'ONU. Reclama a Rússia que pugui accedir a les regions afectades per la guerra. Marc Güell.
L'alt comissionat pels drets humans ha enviat la petició a les autoritats de Moscou i inclou també les regions frontereres de Kursk i Belgorod, que des de la setmana passada són escenari de l'ofensiva de Kiev. Aviv i volen entrar per supervisar i avaluar el compliment dels drets humans. Sobre el terreny, les tropes de Zelensky mantenen que l'objectiu d'aquesta incursió és crear una zona que faci de tap per protegir dels bombardejos russos la població ucraïnesa que viu a les zones frontereres. L'exèrcit d'Ucraïna parla de progressos de les seves tropes i, segons diversos mitjans ucraïnesos, ha fet presoners un centenar de soldats russos. Els haurien capturat durant una operació contra un complex fortificat.
Avui, 15 d'agost, fa 3 anys de la tornada dels talibans a l'Afganistan. Des de la presa del poder a Kabul l'any 2021, el país ha quedat encallat per la pobresa. Les dones, ho sabeu, estan apartades absolutament del món laboral, també de l'educació, i cap país ha reconegut encara el govern talibà, Mireia Sala.
Amnistia Internacional denuncia que el sistema de justícia ha col·lapsat perquè s'aplica la xaria, la llei islàmica, i han tornat les lapidacions, amputacions, flagel·lacions i execucions públiques, entre altres maltractaments. La dona també ha quedat esborrada de la vida pública, segons ha explicat a Catalunya Informació la portaveu d'Amnistia per a l'Afganistan, Olats Cacho.
No pueden estudiar a partir de los 12 años. También han sido excluidas del mercado laboral casi por completo. No pueden moverse en autobuses públicos, en transporte público, a no ser que estén acompañadas por un hombre. Bueno, y tampoco pueden ser vistas, incluso en sus casas tienen que evitar asomarse por las ventanas. Es una opresión total y absoluta de cada aspecto de su vida.
Segons dades de la UNESCO, 1.400.000 nenes han estat privades de fer l'educació secundària des que els talibans van tornar al poder fa 3 anys. Amnistia Internacional demana a la comunitat internacional que actuï per fer responsables els talibans de les violacions dels drets humans que cometen.
Que Afganistán siga en la agenda, que no se tire la toalla, que no se considere como, bueno, esto está así, no se puede remediar. Y nosotros también pedimos que, bueno, que todo lo que está sucediendo en Afganistán no quede impune, que en algún momento los talibanes tengan que pagar por todas estas violaciones de derechos humanos que están cometiendo contra su propia población.
La presa del poder per part dels talibans avui fa 3 anys ha acabat amb 20 anys de conflicte i ara hi ha més seguretat. Amnistia recorda, però, que la seguretat ha millorat perquè la majoria dels atemptats els cometien els insurgents fonamentalistes que ara estan al govern.
Doncs després d'aquesta descripció clarivident que ens ha fet la Mireia Sala de la situació a l'Afganistan després d'aquests 3 anys de retorn dels talibans, ens situem ara als Estats Units. Aquesta nit estarem molt pendents d'una imatge.
I ask Pennsylvania, are you ready to make your voices heard?
Després d'aquest míting multitudinari a Filadèlfia, on Kamala Harris va presentar el governador Tim Walz com a número 2 en la cursa cap a la Casa Blanca, avui la candidata demòcrata rebrà el suport públic de Joe Biden. Serà el primer cop que tots dos apareixen junts des que l'actual president nord-americà es va veure obligat a plegar per les seves relliscades i errors públics, Marc Güell.
Sí, per això en l'acte que faran a Maryland, pocs dies abans de la convenció de nominació de Harris, tothom estarà molt pendent dels gestos i dels missatges, sobretot de Biden, després dels lapsus i canvis de nom que ha protagonitzat els últims mesos. Des que fa menys d'un mes va anunciar que passava el relleu a Harris, tots dos han parlat bé l'un de l'altre per separat i aquesta nit tindran l'oportunitat de demostrar que la decisió presa ha estat l'encertada. De fet, així ho reforcen les enquestes de mitjans nord-americans. La nova aspirant dels demòcrates ja supera Donald Trump en estats claus com Michigan, Wisconsin i Pennsylvania i ha aconseguit retallar distàncies també a Florida. També un sondeig publicat la setmana passada revelava un avantatge de 5 punts percentuals per Harris en intenció de vot a tot el país. Tot plegat, però, està enfurismant l'expresident i candidat republicà, que per avui ha convocat la seva segona roda de premsa en poc més d'una setmana.
I la política catalana, que ara està una mica de vacances després de tota aquesta voràgina que hem viscut aquestes darreres setmanes, avui han tret el cap als comuns. Han advertit al president de la Generalitat, a Salvador Illa, que no volen sentir a parlar d'aliances que contradiguin, diuen, els acords d'investidura. Pels comuns, l'agenda de la legislatura ha de ser nítidament d'esquerres. Toni Fortesa.
Doncs el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, adverteix Salvador Illa que l'acord per la investidura pot saltar pels aires si en algun moment busca aliances amb Junts per Catalunya per tirar endavant iniciatives que no tinguin l'aval dels comuns. Cid ho ha dit en una entrevista a l'agència EFE.
El Partit Socialista no és conscient que si opta per la geometria variable i, per tant, busca acords amb Junts, crec que la legislatura embarrancarà. És a dir, jo crec que la societat catalana el que vol és que, no, que ens puguem posar d'acord, que treballem i que tinguem una legislatura estable.
Sobre el nou govern d'Illa, Cid diu que és més conservador del que li hauria agradat en referència a noms com els dels exconsellers de Convergència i Unió, Ramon Espadaler i Miquel Samper. També avisa que els comuns estaran molt atents i vigilants davant la gestió de la consellera de Salut, Olga Pané. Diuen que estan molt allunyats des d'un punt de vista ideològic.
Ara són 2:45. La Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, el conegut com a rànquing de Xangai, que és un dels més prestigiosos en l'àmbit universitari. També és la universitat, aquesta de Barcelona, de tot l'estat espanyol que millor se situa a la llista, Sara Cañete.
Sí, entre les primeres 500 posicions hi trobem dues universitats públiques catalanes més, són la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. I també hi ha 7 universitats públiques més, en aquest cas, de la resta de l'estat. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats nord-americanes. Les tres primeres posicions són per a Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. El rànquing de Xangai analitza unes 2.500 universitats de tot el món i publica la classificació de les 1.000 millors.
Barcelona ha netejat més de 138.000 metres quadrats de pintades a l'espai públic durant aquest primer semestre de l'any. En total, s'han fet més de 57.000 actuacions, que han suposat un increment del 30% de la superfície netejada respecte del que es va fer l'any anterior, Mireia Sala.
S'han esborrat pintades de parets, mobiliari urbà i per primer cop de façanes catalogades com a béns patrimonials. Victòria Plomet, tècnica dels Serveis Municipals de Neteja de Barcelona, detalla com s'ha actuat en aquestes façanes.
Tenim una restauradora, un especialista, un arquitecte especialista en façanes catalogades i de patrimoni, i hem establert els procediments que toquen amb els materials i tot el procediment especial i particular per cadascuna de les façanes.
També s'han definit unes zones prioritàries de neteja on es fa una actuació intensiva cada 4 mesos. Aquestes zones abasten 359 carrers, molts dels quals de Ciutat Vella, on s'ha detectat un nombre molt elevat de pintades. Ara, per això, han incrementat aquest radi d'actuació intensiva fins als 381 carrers. El motiu, tal com explica la regidora de Serveis Urbans de Barcelona, Laia Bonet, és que cada cop hi ha menys pintades en aquests espais.
L'esforç fet en la primera ens ha permès, temo així que la segona passada poguéssim anar més ràpid perquè hi havia molta menys pintades. Molta menys enganxina, si tu vols, en general, doncs molta menys feina a fer. Per tant, el que hem fet és ampliar el nombre de carrers de zones prioritàries.
Més enllà de la neteja, en els últims 6 mesos s'han interposat 250 denúncies per fer pintades en espais públics de Barcelona.
Doncs on ara mateix tenen molts problemes de neteja és el Baix Ebre i el Montsià, perquè avui els treballadors de la recollida d'escombraries estan fent la primera aturada parcial per reclamar a l'empresa que reprengui les negociacions per tenir un conveni propi. És un acte reivindicatiu que està afectant 20 poblacions. Anem fins a Tarragona, Ricard Boigas.
Els treballadors van acordar en assemblea que no es presentarien voluntaris per treballar un dia festiu. No es tracta d'una vaga, però la situació ha provocat que avui només treballin 6 camions per atendre una vintena de pobles, tots els del Baix Ebre i el Montsià, tret de Tortosa i Deltebre. Josep Maria Segura, membre de Comissions Obreres al comitè, diu que la decisió de no fer hores extres ja ha tingut conseqüències i que l'aturada parcial d'avui provocarà l'acumulació d'escombraria sobre tota la costa.
Simplement és un dia festiu que ens neguem a treballar. S'acumularà una miqueta de la basura, encara no s'hi ha res greu, suposa tindre un contenedor més fora la perilla, no és res extraordinari. El més important és la costa, perquè és allà on hi ha més volum actualment de gent, s'espera allí acumulacions de basures.
Els treballadors pressionen l'empresa, una UTE encapçalada per Fomento de Construcciones y Contratas, perquè reprengui les negociacions. Diuen que no tenen conveni des del 2008 i asseguren que cobren uns 2.600 euros bruts anuals menys que el pitjor conveni del sector a la demarcació. L'empresa els ha citat el dia 8 de setembre. Els treballadors diuen que fins que no tinguin un acord ferm damunt de la taula no desconvocaran la vaga indefinida programada a partir del 16 de setembre.
I avui segur que molts de vosaltres sou a les platges. És interessant destacar les afectacions que hi ha en algunes de casa nostra. Per exemple, hi ha bandera vermella a la platja de Llevant de Premià de Mar, al Maresme, per la presència de 3 rajades, Nil Via.
A finals de juliol es va haver de prohibir el bany a la platja del Fòrum de Barcelona perquè s'hi va trobar una rajada gestant que podia ser especialment agressiva si algú s'hi acostava. Protecció Civil també ha hissat aquest matí la bandera vermella per mala qualitat de l'aigua a les platges de Mataró i Arenys de Mar, també al Maresme, i a la Castell Platja d'Aro, al Baix Empordà. Recordeu que també està tancat un dram de la platja Ducata perquè les analítiques de l'aigua han detectat nivells elevats de bacteris.
Catalunya migdia. L'estiu és un bon moment per
llegir, fer excursions, conèixer gent interessant, enamorar-se, cantar, anar de festival i, sobretot, d'escoltar la ràdio.
La tarda d'estiu, de 4 a 7 de la tarda, a Catalunya Ràdio. amb Marta Montaner.
Què, et sembla un bon estiu?
Em sembla un bon estiu.
A mi m'agrada molt jugar amb la pinya.
La pinya?
Amb la pinya.
Però què és això?
Tu no posaràs pinya a la pizza, no?
Que vagi ja per endavant, que quedi dit, li poso pizza a la pinya.
És important que això no ho comentis amb ningú i t'ho quedis per tu.
Perfecte.
D'acord?
Serà el nostre secret.
Serà el nostre secret.
Tant si poses pinya a la pizza com pizza a la pinya, o ni una cosa ni l'altra, el suplement d'estiu t'estan esperant.
Sí.
El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
M'agrada bastant la pinya.
Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Doncs estem a les primeres hores de l'edició d'enguany de les festes del barri de Gràcia, Barcelona, una festa major molt esquitxada aquest any per les polèmiques al voltant de l'allau de turistes i també de la suspensió de la majoria d'actes de cultura popular. Pel que fa a l'assistència de visitants, ja es comencen a formar les primeres cues, sobretot en aquells carrers que acostumen a guanyar el concurs de guarniments. Valèria Obereda.
El temps finalment aguanta i les festes de Gràcia han arrencat amb força i ganes. De fet, els carrers s'han anat omplint cada cop més i a mig matí ja hi havia les primeres cues per poder entrar a alguns carrers. L'Àngela s'esperava al davant de Verdi.
Això està molt degenerat. La gent del barri se'n va perquè diuen que estem morint d'èxit. I és veritat. Jo tota la vida havia visitat els carrers al matí i no hi havia ningú. I mira el que ens en trobem avui. Per la nit ja és impossible venir.
Pel que fa a la cancel·lació dels actes de cultura popular, els veïns ho lamenten. L'Eli és del carrer Progrés.
El sentiment és de molta pena, perquè per nosaltres, com per molta gent, la festa sense cultura popular, doncs ja ho diem, és un decorat. No?
Aquest any s'han pres mesures per controlar l'allau de turistes a Gràcia. L'Andrea, del carrer Llibertat, creu que es queden curtes.
Home, jo crec que som una mica conservadores, però esperem que en els pròxims anys, si això no davalla, doncs que seguim fent més accions i puguem retornar a aquestes festes més de barri per les veïnes i no per la gent de fora.
Un embalat, videojocs, una capella de Las Vegas o un celler són algunes de les temàtiques dels 23 carrers guarnits d'aquest any. El guanyador se sabrà el 19 d'agost.
I pels que estigueu a la Catalunya Nord, justament al Vallespí i al municipi de Ceret, aquesta setmana ha començat la 5a edició del Festival de Curtmetratges Curt Circuit 66. És un festival itinerant transfronterer i les activitats es reparteixen entre 30 municipis que estan, ho dèiem, entre la Catalunya Nord i també l'Alt Empordà. Perpinyà, Laura Bertran.
Curt Circuit va començar el 2020 amb 5 pel·lícules projectades en 5 municipis. Any rere any ha anat creixent i s'ha convertit en transfronterer amb actes en 4 municipis de l'Alt Empordà. Des de l'equip d'organització pensen que han arribat a la dimensió que volien. Escoltem Hug Domènech de Sallés.
Cal saber que és més d'un mes. Funcionem amb 45 voluntaris, 30 municipis, 36 dates. És una cosa que volem familiar, rural, i l'objectiu no és pas d'en fer una terranina gegant.
Cada vespre el públic assistent vota per les pel·lícules que ha preferit. El darrer dia de festival, el 22 de setembre, es projectaran a Perpinyà els guanyadors de les diferents categories.
La coneixeu segur, Londres es prepara per acollir un dels esdeveniments de l'any, l'arribada de Taylor Swift. Aquesta cantant, la més famosa del moment, aterra a la capital britànica per fer 5 concerts a l'estadi de Wembley. El primer serà aquesta tarda i s'espera que hi assistiran prop de 90.000 persones, Nil Dia.
És la primera actuació que fa la nord-americana des que es va cancel·lar els 3 concerts que tenia previstos a Viena per amenaça terrorista. La policia austríaca va detenir, recordem-ho, 3 homes que haurien preparat un atemptat jihadista en un dels concerts. Per això les forces de seguretat britàniques han activat mesures de seguretat excepcionals. Es prohibirà, per exemple, que es reuneixin fans de la cantant fora de l'estadi mentre duien els concerts. És una pràctica habitual de molts seguidors que no han aconseguit entrada, segueixen el show sense poder accedir al recinte. Tampoc no permeten que els que sí que tenen entrades acampin les nits anteriors per assegurar-se un lloc a primera fila. Amb aquests 5 concerts, Taylor Swift reprèn la seva gira The Eras Tour, que va començar al març de l'any 2023 als Estats Units i que acabarà el 8 de desembre d'aquest any a Vancouver, al Canadà.
Catalunya migdia.
I ara sí, ja som en temps d'esports, tot a punt perquè comenci la Lliga. El Girona ja és a Sevilla, amb una última incorporació, Marta García.
La del davanter macedoni Bojan Miovski s'ha fet oficial este migdia i el jugador, això sí, no s'incorporarà fins demà, però el Girona ja ho té tot a punt per debutar al Benito Millamarín.
I
I és que, com vos diem, el Girona ja és a Sevilla per obrir esta Lliga 24-25 al camp del Betis. Qui encara no s'ha incorporat a l'equip és, ara ho sentíem, l'últim fitxatge, el davanter de 25 anys, Bojan Miłowski, que el club ha anunciat este mateix migdia, Xavi Soler.
Sí, un fitxatge que ha arribat aproximadament cap a 1:45 del migdia. A més, en dia de partit, Miłowski, el davanter macedoni, ja és oficialment jugador del Girona. Un jugador que l'any passat va jugar a l'Aberdeen, a la Lliga Escocesa, va marcar 26 gols, per tant, encara que la Lliga sigui una de les lligues menors d'Europa, sí que té un bon olfacte golejador, almenys en la temporada passada. Un Miłowski que no es desplaçarà a Sevilla, que no jugarà, i un Girona que, a més, també tindrà alguna baixa important, sobretot la de Víctor Sigankov, titularíssim la temporada passada, que avui no hi serà, tampoc hi serà Valeri, seran les dues baixes en el partit d'avui, i en l'alineació de Mitchell podríem veure molts dels jugadors que ja van veure la temporada passada. És cert que el Girona ha perdut a molta de les peces claus de l'any passat, sobretot destaquen les baixes de Savinho, Dobbik o Eric Garcia, i també podríem veure debutar alguns dels nous fitxatges. Oriol Romeu és presumible que pugui jugar a aquest partit. També hi ha altres jugadors que han arribat aquest any, com Brian Hill o Abel Ruiz, que caldrà veure si opta o no per ser a l'11. Un dels que arribaran les properes hores és el que buscava també Mitchell, el tècnic del Girona. Un porter que li posi les coses difícils a Gazzaniga. Serà Pau López. Està ja viatjant cap a Girona, on passarà la revisió mèdica. S'espera que en les pròximes hores sigui oficial el fitxatge del porter gironí. Sense Pau López i sense Miłowski, que seran els propers en arribar, n'arribaran més, el Girona, que debutarà a la Lliga, recordem, amb un empat l'any passat, intentarà millorar i a buscar la victòria al camp del Betis. Un Betis que també ha tingut problemes amb la inscripció dels jugadors en aquest partit a partir de 9:45.
Doncs a l'espera de més incorporacions, ara ho sentíem, estos 22 són els jugadors que té disponibles Mitchell per al partit d'avui. Tenint en compte això, què és el que podem esperar d'este Girona, com jugarà? N'estem molt pendents, Eduard Solà, d'una temporada fins ara única.
Sí, en el primer partit de la temporada, d'una temporada il·lusionant, on el Girona ha d'afrontar aquestes tres competicions, la Lliga de Campions i la Copa del Rei. Avui és el primer partit de Lliga, el Benito Villamarín. El Girona no ha pogut guanyar cap dels dos primers partits de Lliga aquestes dues últimes temporades. Recordem, fa 2 anys el camp del València va perdre, l'any passat va empatar a Noeta, al camp de la Real Societat. Avui el camp del Betis, un Betis que definia així ahir l'entrenador del Girona, Mitchell.
Pellegrini, la plantilla que té, són top, d'un nivell tècnic, capacitat de futbol molt bona. Ells són capaços de portar el partit a duels perquè són forts, són capaços d'arribar amb la pilota al peu, perquè per dins té jugadors, William Carvalho, Fekir, Roca, que tenen un peu espectacular, i per fora són molt verticals.
El Girona no ha tingut problema amb les inscripcions dels seus jugadors, estan tots inscrits. En canvi, sí que ha tingut problemes el Betis, que fins ahir no va poder inscriure tots els seus fitxatges. A última hora, l'últim fitxatge, Ricardo Rodríguez. Pellegrini, l'entrenador del Betis, diu que sempre havia confiat en tenir tots els jugadors disponibles i parla així d'aquest Girona.
Bueno, un Girona complicado, porque es equipo de Champions. Es cierto que se le han ido jugadores también muy importantes. También han llegado otros que de tal manera sabes si comienza jugando o no comienza jugando. Enfrentamos a un equipo de Champions en casa, donde sumar los 3 primeros puntos para nosotros es muy importante. Así que es un partido muy completo en todos los aspectos si queremos superar.
Doncs este Betis Girona, que començarà a 9:45 i el podreu seguir en l'antena de Catalunya Ràdio dins el Tot Gira, que començarà mitja hora abans. Però el partit que obri realment la Lliga és l'Atlètic Club Getafe a partir de les 7 de la vesprada. Una competició que arriba marcada pels problemes d'inscripcions de diversos equips. Ara ho sentíem, que ho explicava l'Eduard amb el Betis, però és que entre els equips que també tenen problemes, precisament Sergi Martínez, hi ha el Getafe, que juga avui.
L'equip entrenat per José Bordalás, a falta d'unes poques hores per fer el seu debut a la competició, només té 17 jugadors inscrits. 2 porters, 7 defenses, 5 migcampistes i 3 davanters. Un d'aquests davanters, el més important, Borja Mayoral, no podrà ser-hi perquè es continua recuperant de la seva lesió. El tècnic del Getafe, tot i la falta d'efectius, va voler mostrar-se tranquil en roda de premsa.
Estamos un poquito condicionados por la falta de efectivos. Va a ser una temporada muy, muy dura, muy exigente, porque los equipos intentan mejorar. Ha habido plantillas que han hecho cambios para intentar mejorar, otras que han tenido que hacer algunos retoques. Y bueno, pues nosotros por diferentes motivos, pues no... Pero bueno, todavía queda mercado y debemos ser optimistas y esperar.
Més enllà de tots els problemes en les inscripcions, esta lliga presenta els favorits de sempre. Hi ha alguna possible sorpresa, Sergi?
El Real Madrid es presenta com a favorit per revalidar el títol aconseguit la temporada passada, amb l'Atlètic de Madrid amb una plantilla plena de grans incorporacions seguint-lo de ben a prop. El Barça sempre ha de figurar entre les quotes per competir a la Lliga, tot i que les sensacions en aquest inici no són gaire esperançadores. Mai es pot descartar alguna sorpresa, com la temporada passada amb el Girona. L'Atlètic Club, el Villarreal i la Reial Societat, per plantilla, haurien de competir per obtenir la quarta plaça de Champions. I la lluita per la permanència no pot ser més aferrissada que mai, perquè són diversos clubs els que opten a les tres últimes posicions de la classificació. En aquesta competència, per mantenir-se a primera divisió, s'ha de comptar, com cada any, els acabats d'ascendir: Espanyol, Valladolid i Leganés.
Doncs són els tres equips que han ascendit de la segona divisió, que, per cert, també comença avui. La temporada en segona, la Lliga en segona, comença a partir de 8:45 amb un Granada-Albacete. I mentrestant encara s'ho mira, perquè li queden un parell de dies per a debutar el Barça, que està pendent de poder fer noves inscripcions a la Lliga abans de dissabte, que és quan jugarà en Mestalla contra el València. Un dels que s'espera és Dani Olmo, que avui ha explicat les seues raons per fitxar pel Barça, i Roger Arbussà ha parlat també de què n'espera d'esta temporada amb el club blaugrana.
Sí, el de Terrassa té una clara mentalitat guanyadora, ve aquí a guanyar després de tornar a casa 10 anys després de marxar. Diu Olmo que el seu pas per Croàcia i per Alemanya l'ha servit per créixer i que tornar per ell era un somni.
És casa meva, casa meva. O sigui, al final tinc tota la família aquí, els meus amics. O sigui, tornar d'aquesta manera és especial.
Olmo té moltíssimes ganes de jugar a l'Spotify Camp Nou, això el motiva. Veurem en quina posició el col·loca Flick aquesta temporada, perquè ell és mitja punta, hi ha molts jugadors en aquesta posició, tot i que deixa clar que es pot adaptar en altres demarcacions, com ara la d'extrema esquerra, i com dèiem, va marxar del Barça fa 10 anys, però està convençut que els valors de la Masia encara els conserva.
Vaig créixer aquí a la Masia, tinc els valors, tinc el futbol, coneixo la casa, però també vaig aprendre moltes coses al meu pas per Croàcia, també, ara també a Alemanya, o sigui... Però jo crec que al final el futbolista és el mateix, saps? Jo crec que creixes en molts aspectes, però la idea i el joc sempre és la mateixa.
Les valoracions de Dani Olmo, que està esperant, com deien, que l'inscriguen per a poder debutar dissabte. Avui mateix jo a l'Atlètic Club, i clar, si parlem de l'Atlètic Club, Arbu, hem de parlar de Nico Williams. No sé si hi ha alguna novetat al respecte.
Bé, d'entrada, que és a la convocatòria per rebre el Getafe, i mentrestant Valverde és molt prudent sobre el seu futur. Tot fa pinta, ho hem explicat, que el jugador es quedarà a Bilbao, el Barça el dona per perdut, però Valverde sap que mentre hi hagi mercat pot passar de tot.
Le veo bien a Nico, entiendo que va a estar con nosotros, pero yo no soy quien para decir, oye, este jugador va a estar aquí y no va a estar aquí. Oye, no es una cuestión que me... Yo sí voy a estar aquí, a no ser que pase algo, no lo sé. Pero vamos, yo, los jugadores aquí, los que veo, entiendo que van a estar con nosotros, pero no quiero... tirarme la piscina, por si acaso, ya sabes, este tipo de cosas. Siempre intento ser un poco cauto. A veces igual es demasiado, pero ¿qué quieres que le haga?
Doncs sí que se va mostrar prudente, Arbu. Valverde respecte a Nico Williams. En el Barça hem d'estar encara pendents. Hi hauria opcions de poder inscriure algun jugador més fins dissabte?
Bé, el Barça hi compten, encara avui compten que Dani Olmo pugui estar inscrit, però clar, falten dos dies i la realitat és que ara mateix ni Dani Olmo, ni Íñigo Martínez, ni Pau Víctor, ni tampoc Vitor Roque.
Doncs caldrà estar pendents. Per cert, l'Espanyol torna avui als entrenaments després de la jornada de descans d'ahir. Els blanquiblaus no juguen fins dilluns, que visitaran el camp del Valladolid, però és que durant el cap de setmana el futbol seguirà sent el plat fort. I és que sí, la Lliga comença avui, ja us ho hem explicat, amb aquest Athletic Club Getafe a les 7 i després aquest Betis Girona a 2:15, però no és l'única de les grans competicions europees que dona el tret d'eixida esta setmana. La Ligue 1, el Calcio o la primera, que també entra en acció, Marc Pérez, és la Premier.
Sí, i s'estrenarà amb un Manchester United Fulham demà a les 9 del vespre. Com a plat fort tindrem un Chelsea-Manchester City diumenge a 6:15 de la tarda, on els Sky Blues buscaran començar amb bon peu la lluita cap a la seva cinquena lliga consecutiva. D'altra banda, els seus teòrics competidors, Liverpool i Arsenal, s'estrenen dissabte. Els d'Arneslot es veuran les cares amb l'Ipswich a 2:15 del migdia i els de Mikel Arteta ho faran amb els Wolves a les 4 de la tarda. Tancarà la jornada un Leicester-Tottenham dilluns a les 9 del vespre. De la mateixa manera, també comencen les lligues a Itàlia i França. Pel que fa a la Lliga francesa, el campió, el Paris Saint-Germain, obre la competició demà a 9:15 del vespre amb l'Havre. I en el cas de la Sèrie A, ho fa amb doble partit el dissabte. Un Parma-Fiorentina i un Genoa-Inter de Milà seran els encarregats d'obrir la jornada a 6:45 de la tarda. Per la Lliga alemanya, en canvi, s'haurà d'esperar, perquè la pilota començarà a rodar una setmana més tard.
Doncs tot això és pel que fa a les lligues europees, però realment el primer títol de la temporada ja està decidit, de la temporada futbolística. No hi va haver sorpreses i el Madrid és el campió de la Supercopa. Ahir es va imposar l'Atalanta italià per 2-0 amb gols de Fede Valverde i del debutant amb l'equip blanc Kylian Mbappé. Tot i això, l'MVP del partit va ser Jude Bellingham. I si no marxeu, quan tornem de la publi...
Now they want more than us. We find here easy baskets. Play defense. Play fucking defense.
Vos explicarem com Àlex Mumbrú, que és este que sentiu, s'ha convertit en el nou flamant seleccionador d'Alemanya de bàsquet.
Premi Cerverí 2024.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és Arquitectes, de Joan Miquel Oliver.
Els arquitectes ho pensen, posen un vidre ferrat és ben front.
Trobaràs les 8 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 8 de setembre. Premi Cerverí 2024.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració d'Enderroc.
El Girona juga el primer partit de la Lliga. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de les 9, Betis-Girona.
Els gironins comencen a Sevilla la temporada més ambiciosa de la seva història.
Avui, a partir de les 9, Betis-Girona.
Una transmissió del Tot Gira amb la narració d'Eduard Solà.
Si torna a la Lliga, torna al Tot Gira.
Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
En 8 minuts arribem a les 3 de la vesprada i vos ho dèiem, Alemanya ja té nou seleccionador de bàsquet, és el català Àlex Mumbrú, el badaloní que va debutar en la penya com a jugador i ha passat també per equips com el Madrid o el Bilbao Bàsquet, ha fet carrera també com a tècnic, precisament en l'equip basc i també en el València Bàsquet, el seu últim equip que ha dirigit. Ara, amb 45 anys, li arriba la primera oportunitat internacional, Montse Raya.
Sí, l'han presentat aquest matí a Berlín i el president de la Federació Alemanya de Bàsquet, Ingo Beis, diu que han fitxat Mumbrú perquè té fam de títols, competència i molta motivació. Valoren la seva carrera com a jugador i també l'experiència que ja ha tingut com a tècnic. Àlex Mumbrú s'ha mostrat agraït i emocionat de poder dirigir una de les millors seleccions del món i diu que està preparat per afrontar aquest repte. Mumbrú substituirà com a seleccionador alemany de bàsquet Gordi Herbert. Alemanya és l'actual campiona del món i va acabar quarta als últims Jocs, als Jocs de París, i se situa ara mateix a la tercera posició del rànquing de la Federació Internacional del Bàsquet, el rànquing FIBA, just darrere dels Estats Units i Espanya. L'estrena de Mumbrú com a seleccionador alemany de bàsquet no arribarà, però, fins al 22 de novembre. Serà amb la visita d'Alemanya a Suècia en partit de classificació per a la pròxima Eurocopa. Àlex Mumbrú va començar la seva carrera com a jugador al Sant Josep de Badalona, va jugar a Madrid, al Joventut i al Bilbao Bàsquet, i el 2018 es va retirar convertint-se justament en tècnic del Bilbao i també va dirigir el València fins a l'abril passat quan el van destituir.
No deixem el bàsquet perquè ahir va ser el Baxi Manresa i avui és el Bàsquet Girona qui arranca la pretemporada amb Joan Fitó, un equip bastant renovat.
El Bàsquet Girona comença la pretemporada amb la màxima il·lusió i moltíssimes cares noves. Han arribat fins a 8 jugadors, dels quals destaquen James Nagy o Guillem Ferrando, que arriba del València Bàsquet. A la banqueta continua Fotis Katsikaris, que aquest any sí començarà la temporada, recordem, que va arribar a mig curs l'any passat. Els jugadors van passar dimarts revisions mèdiques, tot plegat per fer avui el primer entrenament, un dels que continuen de la temporada passada, Mindaugas Susinskas, content amb la temporada que ha de començar.
Hola, guys. It's Minda. I'm back. Doing all the medicals today. Really happy to see the guys from last year and meet all the new players. Seems it will be great group of guys. Yeah. Going forward. Som-hi, Girona!
Una pretemporada en què el Bàsquet Girona jugarà 7 partits de preparació, un d'ells el 8 de setembre a Fontejau contra el Ratiopharm Ulm alemany. I entremig, ho vam explicar ahir, viatja a la Xina per jugar-hi 2 partits, un dels quals contra el Barça.
GP trepitja este cap de setmana al circuit de Spielberg a Àustria, feu de Ducati, bàsicament propietat de la casa de begudes energètiques Red Bull. Esta vesprada comença l'activitat en el circuit on Jorge Martín defensa el lideratge de la categoria. Un cap de setmana que promet ser un nou frecafé entre pilots de la marca italiana i esperem que també Marc Márquez, Dani Aguilar.
Amb aquesta cursa podem dir pròpiament que comença la segona meitat de temporada, 11a cursa de l'any. Silverstone ens va deixar alguns canvis en la classificació general. Jorge Martín torna a ser líder amb 3 punts sobre el campió Bagnaia. Es tracta de la menor diferència des de l'inici del campionat. I ara és tercer Enea Bastianini, un pilot que sembla haver revifat i que li posarà les coses molt difícils a Marc Márquez en la seva aspiració d'obtenir la medalla de bronze final. Bastianini, que és a 49 punts del líder, en té 13 més que el Tro de Cervera. Àustria és clarament un circuit Ducati, un dels 2 millors per la marca de Bologna. Ja ho era quan Marc Márquez arrasava amb Honda. A Spielberg, el Tro de Cervera no hi ha guanyat mai, però amb Ducati potser s'hi acosta més. Aquest cap de setmana tornem a tenir 5 catalans a la graella. Torna Rins, que per lesió es va perdre el Gran Premi de Gran Bretanya, i s'incorpora Pol Espargaró en la seva condició de provador de KTM. La marca austríaca és l'altra, Ducati a banda, en haver guanyat a les muntanyes d'Estíria. Ja sabeu que a l'Univers MotoGP hi tindreu les curses en directe. Dissabte, l'esprint a les 3 i diumenge la de Gran Premi a les 2, que comença 15 minuts abans per l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
I ara canviem el circuit per l'aigua, però no deixem de parlar de tecnologia, d'alta tecnologia. Just avui falta una setmana perquè se disputi a Barcelona l'última de les prèvies de la Copa Amèrica, o siga, l'última de les regates d'on eixirà el barco que a l'octubre li disputarà la Copa Amèrica al Team New Zealand, que és el defensor del títol. Esta embarcació és la gran favorita per tripulació, per instal·lacions, diguem, de conforme ha presentat el seu barco, i ara amb Bernat Soler el que fem és endinsar-nos en les seues entranyes.
El Team New Zealand és el vigent guanyador de la Copa Amèrica de vela i, segons el reglament de la competició, li corresponia escollir la seu on defensar el títol. L'equip neozelandès va triar Barcelona i des de fa uns mesos hi estan instal·lats per preparar les regates d'aquesta històrica competició. La base del Team New Zealand és el port de Barcelona, a tocar del final de la Rambla, unes instal·lacions on treballen els prop de 150 membres de l'equip, entre navegants, tècnics, enginyers i encarregats de logística. Entre tots aquests hi ha un català, el barceloní Roger Frigola, enginyer aeronàutic i membre de l'equip des de fa una dècada, on aporta els seus coneixements d'intel·ligència artificial per tal que el vaixell de l'equip navegui el més ràpid possible. Són els guanyadors i a l'equip tots són conscients de l'objectiu d'aquesta edició.
El lema de la Copa Amèrica és que no hi ha segon, o sigui, l'únic que pots fer és guanyar. I pressió, no sé, és un equip de són esportistes tan professionals que per ells la base és el treball constant i la mentalitat de d'anar fent mica en mica, cada dia ser millor, cada dia ser millor, i no tant d'imaginar-te aixecant la copa, no?
El vaixell del Team New Zealand es diu Taihoro, una paraula en maori que vol dir moure's ràpidament com ho fa el mar entre el cel i la terra. El velé, una obra de tecnologia d'última generació que literalment vola sobre l'aigua, pot arribar a velocitats de 50 nusos, gairebé 100 km per hora, i va arribar a Barcelona, desmuntat, a bord d'un vaixell de càrrega que transportava kiwis des de Nova Zelanda.
Entrem en l'últim minut del programa. Esta vesprada a les 8 se presenta en Portugal la 79a edició de la Vuelta i se presenta allí perquè és on començarà dissabte. Però de la resta de l'actualitat, Montse, també podem parlar de ciclisme.
Sí, es continua disputant el Tour femení avui amb una etapa de 152 km i mig entre Bastogne i Amenville per terres belgues, etapa força plana, només un port de tercera categoria i quatre de quarta. La neerlandesa Demi Vollering continua líder després d'ampliar l'avantatge a la general amb 22 segons de marge sobre la segona classificada, la seva compatriota Puk Pieterse, guanyadora ahir.
I Paula Badosa ha guanyat en el torneig de Cincinnati, ha passat a la segona ronda després de superar la nord-americana Peyton Erstins, ara jugarà contra la russa Anna Kalinskaya. Recordeu que avui comença la Lliga, ho fa a les 7 amb l'Atlètic Club Getafe, però a partir de les 9 el tot gira amb la transmissió del Betis Girona.